Villa, 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 villa franca. Sì, sì, sì. Vale, villa franca.
Penedès en xarxa.
Reprenem la roda política dedicada aquesta setmana a la transparència municipal i, tot seguit, amb l'objectiu d'aprofundir una mica més en algunes qüestions que han anat sorgint a les entrevistes inicials, farem tertúlia. Lourdes, en recordes els convidats que ens acompanyen avui?
Doncs sí, tenim a Sant Sadurní d'Anoia, tenim a la Imma Márquez, molt bon dia.
Bon dia.
Tenim a la Fina Mascaró a Olèrdola. Molt bon dia, Fina, com estàs?
Hola, molt bon dia. Molt bé, gràcies.
I tenim a l'Amadeu Benach aquí als estudis de Domins Ràdio. Molt bon dia, Amadeu.
Hola, molt bon dia a tothom.
Bé, Fina, enhorabona per la part que toca.
Moltes gràcies. Moltes gràcies i molt contenta de poder-ho compartir avui a la tertúlia. Amb un municipi que també ho ha assolit i un altre que sé que farà tots els esforços, com és Sant Sadurní, per posar-se al dia. Per tant, des d'aquí, doncs, encoratjar, no? En aquest cas a Sant Sadurní, pensem que és molt bo tenir, doncs, una puntuació important, perquè això també el que fa és que no vulguis mantenir, que vulguis mantenir-la, no la vulguis abaixar. I, doncs, bueno, el company de Banyeres, doncs, felicitar-lo també, doncs, perquè segur, no, com dèiem, tots sabem els esforços que comporta, doncs, haver aconseguit aquesta puntuació enguany, que ja ho he dit diverses vegades, però ha estat la més exigent de totes les edicions.
Si vols contestar-li.
Moltes gràcies, Fina. Moltes gràcies.
Parlàvem d'aquesta puntuació, d'aquests requisits que enguany s'han endurit, en aquest cas. Però vosaltres que esteu al capdavant d'ajuntaments, en el teu cas, Imma, com a tècnica, realment creieu, jo abans li preguntava a l'Amadeu, que la gent valora això realment o no? I després us faré una altra pregunta.
No. Jo crec que estem en un moment en què la ciutadania encara no coneix el suficient aquesta possibilitat d'accedir als portals de transparència a través de les webs municipals, que és on troba disponible aquesta informació, i per aquest motiu encara no hi ha prou cultura per tal de consultar aquesta informació i bueno, cal que per part nostra també hi dediquem més esforços en que això sigui possible, en dinamitzar aquests portals perquè siguin atractius i la ciutadania els vulgui consultar.
Fina?
Bé, jo recordo una frase que em va dir una persona, no ara concretament que nosaltres hem assolit aquesta puntuació, sinó ja fa uns mesos, no? Quan nosaltres vam optar, doncs, per fer tota l'anonimització de les dades, per poder penjar tots els decrets d'alcaldia, que era una de les assignatures que teníem pendents. Recordo que una persona em va dir: Fina, tranquil·la, això si no ho fas no passa res, perquè això no dona vots, no? I jo li vaig fer la mateixa reflexió que justament amb tu fèiem unes setmanes endarrere quan parlàvem de la sequera i de les millores de la xarxa, no? Explicàvem que totes aquelles coses que van soterrades tampoc donen vots, però s'han de fer. Doncs ve ser el mateix, eh? Vull dir, comparo una cosa amb l'altra, en el sentit de que nosaltres el que ens devem és publicar totes aquestes documentacions que li donguin la tranquil·litat a la ciutadania del que és el que estem fent, millor o pitjor encert, no ho sé, això al final les urnes acaben passant-te, doncs no sé, el filtre, no? Però el que sí està clar és que és molt important que la gent sàpiga que hi ha documentació al seu abast, que la pot anar a consultar, que si no sap com fer-ho pot trucar als ajuntaments i els adreçarem, però que la tenen sempre disponible. I per mi això és una de les coses més importants, perquè al final nosaltres sí que ens devem a la ciutadania, treballem per la ciutadania, però també està clar que nosaltres hem de rendir comptes i una manera de rendir-los és tenir tota la documentació al seu abast.
Amadeu?
Bueno, Com deia la Imma, estic totalment d'acord. La gent encara no és gaire accessible a aquestes redes socials i tot això de la informació, però jo crec que tampoc no ho farà. La vida quotidiana avui en dia és molt estressant. Jo també sóc alcalde, sóc el que penjo i tampoc no em miro si realment està revisat i està, ben penjat. Per això tinc els tècnics, o sigui, no tenim prou temps. Vale? Jo crec que no ho faran. Però com diu la Fina, i estic totalment d'acord amb el que diu, hem de donar aquests bons exemples, s'ha de treballar per això, i he donat molt bon exemple amb el clavegram. Fina, això sempre, aquesta frase jo sempre la trec. No només és fer places i inaugurar coses visibles, sinó també és el que no es veu a sota. No? I com molt ben has dit, sempre està disponible. Per tant, jo que sóc un alcalde que aixafo territori, com he dit abans, tinc sis nuclis, i sempre he discrepat amb els polítics que només s'apropen als nuclis cada 4 anys per buscar el vot. Jo sóc d'aquests alcaldes que cada mig any pues, intenten anar a un nucli, explicar amb els veïns, explicar-los i escoltar la seva veu, ser proper. I ara, amb aquesta eina, encara m'ajuda més perquè si hi ha alguna inquietud en aquestes xerrades, el més fàcil és poder-los dir que en la pàgina web, en qualsevol red de l'Ajuntament, tenen disponible tot el que estic parlant, ho poden verificar. I això és molt important. Però, com deia la Imma, jo crec que la gent encara no sap ben bé com fer-ho, no ho fa, i perquè tampoc, bueno, no tenen aquesta inquietud, realment. Està allà, està molt bé, l'hem de treballar, però no tenen aquesta inquietud, realment.
La Imma feia que sí amb el cap, m'estan dient. Tenemos chivatos,
sí.
Tenemos chivatos.
Sí, sí, estic
molt d'acord. Permeteu...
Sí, parla, Fina.
Jo voldria també posar de manifest una cosa. Possiblement la gent encara no està basada perquè, clar, el que és, i perdoneu-me l'expressió perquè seré molt dura, no? Però que és una vergonya és que 947 o 49 municipis... Val?
949, sí, sí.
Sí, d'aquests només n'hi hagin, crec que 129, no?
129.
Que hagin assolit. Per tant, és que és tan poc, vol dir que tot i que és una obligació, perquè recordem que això no és que hi ha uns municipis o que diguin, mira, farem això perquè nosaltres volem ser molt transparents, vull dir, la llei també obliga, vol dir que també hi ha una altra part que podríem discutir, i és les dotacions perquè els ajuntaments puguem tenir tècnics o tècniques que s'hi puguin dedicar, perquè això comporta molta feina, i només ho sabem tant els que ho hem assolit com els que no, però això és dedicació. Jo he volgut també reconèixer, no?, la feina de tots i cadascun de les persones que formen part, doncs, de l'estructura de l'Ajuntament, però sí que tu no tens una persona allà que s'hi dedica amb cos i ànima i que està per tots els ítems i per estar per penjar i per actualitzar el PAM i per actualitzar el PAC o per actualitzar qualsevol modificació de les que hi ha, és molt complicat doncs poder estar al capdavant. Llavors, d'aquí també voldria, doncs, no sé, com a reivindicar que els ajuntaments, sobretot els petits, doncs fem uns esforços titànics per aconseguir aquestes fites.
Aquí la Imma potser ha de parlar.
Bé, crec que, tot i que la llei ho obliga, és cert, com en un ajuntament hi ha sempre tantíssima feina i els recursos no són els suficients i no arriben a tot arreu, molt sovint el govern prioritza tot allò que la ciutadania exigeix més durant el dia a dia. I en aquests moments l'accés a la transparència no és una de les grans exigències. I aleshores la prioritat en els recursos van cap a altres llocs, no cap a la transparència. Jo per aquest motiu penso que s'ha de donar a conèixer i la ciutadania ho ha de saber, que té aquesta opció de poder fer aquestes consultes i que té les dades del seu abast i que fins i tot la pot sol·licitar sense necessitat de motivar el per què vol accedir a aquesta informació. Però bé, encara que existeixi tota una sèrie de normativa que regula tots aquests processos, si després hi ha un ciutadà que no exigeix en el seu dia a dia, no és una prioritat en aquests moments. I d'aquí ve aquesta dada, doncs, que de 900 i pico municipis només uns 100 i alguna cosa, no sé la dada ara concreta, no la tinc al davant, només uns quants compleixen amb la llei.
Vaig a ser dolenta, va, que a la fina, si no, em trobarà falta avui. Jo ara us explicaré una situació que em va passar fa un parell d'anys. I vaig a apuntar al nostre estament més alt, com seria la Generalitat de Catalunya. I ja sabeu que m'és igual qui governi. Vaig fer un màster en el qual es tractava de veure quina transparència o quina forma d'accessibilitat a la ciutadania hi havia per accedir-hi a la informació. I una que està bregada a entrar a l'administració pública, moltes vegades em veia en bucle. A banda de les 600 xarxes socials que té la Generalitat de Catalunya, que jo crec que molt òptim no és, perquè al final busques una cosa i no la trobes. Us passa moltes vegades, o creieu que una cosa és transparència i una altra cosa és l'accessibilitat, perquè la gent, la ciutadania, arribi a trobar allò que busquen? O entren en bucle i és el peix que es mossega la cua tota l'estona? Vinga, què és llançar?
Bueno, jo podria... No sé com deia la Fina, si tenia que dir alguna cosa. Fina, tens que dir alguna
cosa? No. Jo després, si vols. Vull dir, no tinc cap mena de problema. Però, bueno, no vull entrar sempre a la primera. Però sí que faltava... Sí que, és a dir, abans que et responguis, que sí que faltava aquesta cosa punyent, eh? Perquè aquesta l'esperava, eh?
Em trobaves a faltar, Fina.
Sí, et trobava a faltar, eh? Però m'encanta, ja saps que m'encanta, eh?
Sí.
Bé, doncs, la meva opinió d'això de la Generalitat és una borrada, això no s'aguanta per enlloc el tema de tantes redes socials. Una cosa que intento treballar i m'hi fico molt a la pell és que el ciutadà ho ha de tindre fàcil. Nosaltres no som un supermercat, és un exemple com un supermercat, quan entreu vosaltres al supermercat contínuament ens estan canviant les estanteries de lloc i les coses, doncs perquè passem per tot, a tot arreu a mirar-ho, no? Bueno, això és una manera de mercat per vendre més, està molt bé. Però en les redes socials, a la pàgina web, ha de ser elegant, ha de ser maca, ha de ser transparent, però no hem de moure molt les coses dels llocs. No podem anar obstruint que cada vegada que entri un ciutadà, pues sí, la pàgina és fostra, se l'han fet nou, el dissenyador, quina pàgina que ha fet nova allà, però m'has canviat això aquí, m'has canviat allà. Això, aquestes coses s'han de mantindre. I després hem de... Jo ho dic perquè ho estem fent nosaltres, eh? O sigui, com he dit abans, a Malàgora o a Levando d'abans, nosaltres els hi publiquem, els hi diem. Tenim, en un municipi com a Banyeres, de 3.300 habitants, tenim 900 40 persones que tenen descarregades l'aplicació. Això vol dir una per casa segurament, no? I ens està funcionant molt bé. I tenim una mitjana de 280-300 visualitzacions cada dia. O sigui, fantàstic. Però no anem canviant tant les formes. Jo crec que no podem... com deia abans la Ima, pues, la gent li costa entrar o entrarà i tot això. I si li modifiquem cada dos mesos, fem de supermercat encara menys. Encara menys. O sigui, jo crec que hem de ser, pues, això, més tradicionals, hem de ser més conservadors.
Bueno, jo, en aquesta mateixa línia, penso que el que ha de ser és que quan tu entres en una web ha de ser molt clara. Tu has de saber que si hi ha un apartat que és accés a la, doncs a tot aquest tipus de documentació, allà dintre ha d'estar ben classificada. Però no has de fer 23 accessos per anar a buscar la informació, perquè al final et canses. Et canses i allò que teòricament ha de ser transparent, el camí per arribar a la transparència es converteix en un calvari. Llavors acabes desistint i no trobes la informació. Per tant, sí que penso que ha de ser molt simple i molt ben endreçada. Nosaltres l'hi tenim, però és cert que estem ara en un procés de redissenyar la pàgina web perquè la farem de tal manera que amb un clic ja puguis entrar directament en el portal on està tot penjat i a partir d'aquí els diferents subapartats perquè ho trobis. Però si nosaltres ens omplim la boca de transparència, però per accedir a la documentació hem de passar aquest calvari que t'ho explicava, que pensaves fa, o sigui, que parlaves fa un moment, jo crec que no és operatiu, no és gens operatiu. Fem les coses fàcils perquè tothom hi pugui tenir accés, això és evident.
Sí, jo crec que no únicament és accedir de forma fàcil i unificar aquests portals d'accessos, que és cert que ho facilita molt, sinó que també es tracta d'incorporar la documentació acompanyada, molt sovint caldria que s'acompanyés, d'alguna explicació o algun document paral·lel, perquè la documentació que incorporem és la documentació oficial, que molt sovint s'aprova redactada amb un llenguatge excessivament tècnic i aquesta informació no és útil pel ciutadà. Alguns documents o alguns ítems potser sí, però amb la immensa majoria caldria que aquesta informació estigués complementada. I això torna a requerir grans esforços per part de l'administració per dedicar-hi temps a l'edició o a l'acompanyament de la comprensió de tota aquesta informació.
Veus, tens jo aquí discrepo.
Ui, perdó. Vale. Sí, sí, fina. Avanti.
Jo aquí discrepo. O sigui, una cosa és que si el ciutadà accedeix a aquesta informació i no l'entén, després d'aquell cas concret ens pregunti i nosaltres des de l'Ajuntament li puguem explicar. Però, com tots sabem, no? Totes les coses són interpretables. Per tant, tu imagina't que per arribar a un llenguatge més proper al ciutadà, allò li canviem. De ben segur
no,
que l'adjectiu...
No és el que volia explicar. No és qüestió de canviar-li. És qüestió d'implementar aquesta documentació acompanyada d'alguna explicació una mica més amigable. Però no modificar-la, simplement acompanyar-la.
Bueno, jo si em permeteu... estic d'acord amb les dues, però sí que vull remarcar que el que diu la Imma ho comparteixo totalment i com a alcalde és una de les meves prioritats, però em falten recursos i temps. Però és veritat que jo sempre penso no només en la gent que té carrera, amb la gent que té els estudis i pot interpretar molt perfectament aquests documents, i amb la gent pues, que s'ha fet més gran, que són els que poder tenen més temps, i avui en dia pues, també estan a les redes socials i tenen el mateix dret de saber com funciona tot. Un complement, com diu la Imma, jo vull treballar-ho i vaig per aquest camí, perquè però em falta temps i em falta personal. I això és el problema que tenim els ajuntaments petits. Aquí és un avantatge dels grans, sinó jo, en aquest cas... Ojalà pogués, Imma, fer-ho, ojalà pogués, i la veritat sí. Que treballaré cap aquí, ojalà, perquè ho hem de posar a vocabulari de poble, a vocabulari de carrer, no? Perquè això és molt tècnic, és molt tècnic a vegades.
Sí. Sí, sí, aquest és l'element que desmotiva per fer les consultes després.
Correcte. Sí. Però un parèntesis, els polítics avui en dia, amb diferència dels grans polítics que hi va haver en aquella època, i jo ho dic els grans polítics perquè en el meu municipi va haver un alcalde que va governar 20 anys, més de 20 anys, on no hi havia redes socials, on no hi havia tota aquesta feina de transparència, on no hi havia res i ni res. Avui en dia amb les redes socials, a la mínima que un alcalde o un regidor fa qualsevol cosa, l'oposició t'ho reparteix per tot arreu a les seves redes socials, no? Tindre aquest portal de transparència ens fa que amb nosaltres la gent també cregui més. No val tot el que diu l'oposició i tot el que ens critiquen. I això també és una eina que si la fem servir molt bona, és molt bona per nosaltres, vaja, és molt bona per nosaltres, perquè avui en dia amb les redes socials aquí tothom pot dir de tot. I tindre un portal de transparència amb aquests ítems, com diu la Imma, que arribi que amb una explicació bé i tot això, ens para molt aquests cops. Hi ha una feinada darrere, evidentment, però ens para molt aquests cops.
Sí.
Em permeteu, perquè és que jo no voldria donar la sensació de que d'una cosa que no sé si se m'ha interpretat bé. Quan jo dic que no canviaria, jo no estic en cap moment dient que jo cregui que és que aquesta documentació que està penjada només la pot entendre un col·lectiu. I he explicat i he dit que, en tot cas, sí que penso que aquelles persones que pel llenguatge, pel que sigui, no ho entenen, s'adrecin i se'ls explica. Jo entenc el que voleu dir, però vosaltres us imagineu, intentant explicar cada un dels decrets d'alcaldia, no sé quants en firmes tu, Amadeu, però de ben segur que hauries de tenir una persona o dues cada dia traduint i explicant tots els decrets que firmes, per posar un exemple.
També és veritat que, Banyeres, jo en firmo molt pocs, faig juntes de govern cada setmana, però vull dir, firmo molt pocs. Però vull dir, estic total... He dit, el primer que he dit, Imma, totalment d'acord amb tu, però em falta personal i recursos.
Sí. No, i de ben segur, és igual, decrets o juntes de govern, perquè al final, com tu dius, si va per decret és perquè tens una cosa molt urgent, però no hi ha com passar-ho per junta de govern, i que tot el teu equip de govern vegi, i a més aquesta documentació després li arriba a l'oposició com el decret d'alcaldia amb les explicacions pertinents i, i les votacions de cada un dels membres que formen part de la Junta, no? Però sí. Que el que volia dir és així, sobretot que no se'm malinterpreti, que no és que jo pensi que és que la documentació penjada ha d'anar per una sèrie de col·lectius, sinó per tothom, però que fer, o sigui, traduir o donar explicacions de cada un dels documents amb un llenguatge més entenedor, a vegades porten males interpretacions i, malauradament, llavors tenim algun problema. T'ho dic perquè, no sé si us ha passat, però jo he d'explicar algun document a algú, algun veí, alguna veïna o algú de, que m'ha vingut a explicar, i llavors ells tu expliques d'una manera, amb encert o no, sempre dic la mateixa frase, i després cadascú ho entén com vol. En canvi, amb un document escrit, doncs és el que posa, i al final, si d'allà doncs, un va buscar un jurista o el que sigui, li explicarà, li baixarà el nivell, però li explicarà exactament el que posa el document. Per tant, insisteixo, explicacions les que calgui i aclariment a cada un dels veïns o veïnes que no en tingui un document, nosaltres ho fem tantes vegades com calgui.
Jo per la Imma, el que li diria com a tècnica, és que ets tècnica, veritat, Imma?
Sí, sí, sí.
Val, és, una cosa que us demano jo als tècnics, als treballadors, que, com a professionals que sou, i el primer mes és més difícil, el segon poder també, però a mesura que anem treballant junts, heu de saber com penso i com, quin tarannà té doncs, l'alcalde o l'equip de govern. Perquè vosaltres que sou els redactors, els que ens ajudeu realment, perquè nosaltres no podem fer-ho tot, perquè com diu la Fina, no podem. O sigui, només amb reunions ja tenim l'agenda plena. Ens heu de posar una miqueta, no només heu de ser tècnics, sinó heu de ser una miqueta polítics amb el tema d'expressar com nosaltres, perquè el que diu la Fina sí que és veritat. Ho expliquem nosaltres i la gent no entén d'una manera. I a vegades, com el tècnic redacta i tal, doncs continuem sent el mateix de difícil d'entendre. Jo el que demano amb els meus treballadors, amb els que al final no deixen de ser companys de feina, perquè ara som companys, treballem tots en el mateix vaixell, és que entenguin com jo vull transmetre això a la meva ciutadania.
Sí, jo estic d'acord, Jaume, amb això. Precisament abans ho estava pensant, que hem de fer, caldria un canvi de model d'administració. El llenguatge que s'utilitza no és, jo penso que no és l'apropiat per poder arribar a tota la ciutadania. Fins i tot amb els acords hauríem de començar a fer modificacions i fer redactats molt més planers i segurament ens posaria més a prop als tècnics i als polítics, no? A l'hora de poder treballar. I que i hauria de ser possible.
Jo amb els companys els dic, ja se n'enriuen de mi a vegades, els treballadors, dic, penseu que mentre sigui jo aquí alcalde, això ha de ser una família. I és una família, després el dia que marxi jo, doncs serà una família i una altra família, no? Però ens hem d'entendre, perquè el vocabulari, com dius, Imma, és avui en dia... Hem d'arribar.
És essencial.
La nostra feina és arribar a tothom, però dic a tothom, A la iaia de 89 anys, com el noi aquell de 16, a tots.
Sí, molt d'acord, sí.
Fina, ràpidament, jo perquè ens queda poc. digues, Fina.
No.
Fina, digues.
Sí,
perdó.
No, només volia posar de manifest una cosa. Estem parlant del llenguatge que utilitzem els ajuntaments. I ja si ens posem en el món del jurídic, i això ja seria per un altre programa. Per tant, ja t'he deixat la porta oberta per un altre programa, perquè llavors sí que ja has de buscar un traductor.
Simultani.
No, exacte, vull dir que això ja és un altre món. Volia posar la punteta d'humor perquè...
No. Ben dit, Fina. Ha estat un veritable plaer, m'ha encantat, perquè heu parlat molt sincerament, com sempre m'agrada que ho feu, i el punt i el toc de la Imma com a tècnica ha estat fantàstic. Imma Márquez, Fina Mascaró, Amadeu Benach, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i fins la propera.
Gràcies a tots.
Gràcies.
Molt bon dia, gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15, encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. S'afegeixen 8 municipis més de l'Alt Penedès a la llista de lloguers regulats. El preu del lloguer es regularà en 271 municipis catalans, 131 més dels que ja tenen vigent el topall. El Departament de Territori ha iniciat aquest dilluns la tramitació per declarar 131 nous habitatges, nous municipis de Catalunya, com a zona de mercat tensionat pel que fa a l'habitatge. En relació a l'Alt Penedès, s'afegeixen 8 municipis a més dels que ja hi havia de Vilafranca i Sant Sadurní. Són els de Castellet, Olèrdola, Sant Martí Sarroca, Torrelles, Olesa de Bonesvalls, Sant Pere de Riudebitlles, Gelida i Sant Llorenç d'Hortons. La Generalitat farà arribar la petició al govern espanyol, que ha de confirmar la llista. Aquests municipis s'afegiran als que el govern ja va declarar l'agost passat com a zona de mercat residencial tensionat i on des de fa un mes ja s'aplica el topall del preu del lloguer. Sant Sadurní celebra una exitosa matinal de salut, natura i pau. Amb motiu de la commemoració de diversos dies mundials a l'abril, aquest dissabte, Can Mas de la Riera va acollir la matinal de salut, natura i pau, una jornada familiar on petits i grans van gaudir d'un assolellat dia farcit d'activitats organitzades pel Servei de Salut, Acció Climàtica i Mediació, amb el suport dels ADF de Sant Sadurní, Mans Unides i Banjara Estudio. Un dels objectius de la jornada era donar valor a l'espai de Can Mas de la Riera com a espai de salut i natura, un pulmó pel municipi, on s'hi poden dur a terme molts tipus d'activitats. La matinal va començar amb una visita als horts de les escoles i una caminada de 4 quilòmetres de plogging, que va finalitzar amb un esmorzar quilòmetre zero i premis pels que havien recollit més brossa. Olis essencials, visites a l'aula de foc amb els ADF, un taller de ioga, acrobàcies i equilibri, un de dansa per la comunicació no violenta, entre d'altres propostes, van completar la matinal. Trentè aniversari de la Festa de la Gent Gran a Santa Margarida i els Monjos. La festa arriba enguany a la 30a edició amb un programa que presenta propostes lúdiques de foment del coneixement i la ciència o de la pràctica esportiva. Els actes organitzats per la Regidoria de Gent Gran de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos començaran aquest dijous i s'allargaran fins al 10 de maig amb activitats variades com ara una xerrada sobre el funcionament dels serveis secrets i el CNI, una altra sobre la recerca a la prehistòria i una sobre la primavera des del punt de vista astronòmic. En l'àmbit esportiu també s'ha programat un taller de marxa nòrdica. L'acte central de la festa es durà a terme el 5 de maig amb el dinar de la gent gran, que inclourà l'homenatge a les persones que celebren les noces d'or durant el 2024 i també un ball. L'Arbós celebra de nou el festival Remember per recaptar fons per la defensa i recuperació d'animals abandonats. Serà el proper 27 d'abril a la sala Polivalent i l'entrada serà gratuïta. L'Arbós celebrarà de nou l'Arbós Remember Festival, organitzat amb la col·laboració de les entitats arbossenques Segundes Oportunidades i l'Associació Cultural Joves de l'Arbós Reactor Group, amb l'objectiu de recaptar fons per la defensa i recuperació dels animals abandonats de la vila. El festival es consolida i comptarà amb un cartell de luxe amb DJs de primer ordre com DJ Ricardo F, resident de l'antiga i popular discoteca Chassis de Mataró, el DJ Ruli i Traca de Lleida, el DJ Devestor, el DJ Jime i els DJs arbossencs DJ Pelles i DJ Luis Vela. La festa benèfica serà el pròxim 27 d'abril a partir de les 11 de la nit a la sala Polivalent de l'Arbós. Entrada gratuïta i tots els beneficis aniran destinats a la defensa i recuperació dels animals.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
En el món de l'ensenyament s'ha parlat molt durant aquests darrers mesos de la necessitat de millorar els hàbits de lectura i la comprensió lectora. I és aquest el tema que avui abordem a la secció El Pupitre amb la nostra experta, la Carme Ortoll. Quins beneficis comporta la lectura? Per què és tan important comprendre allò que llegim? Com podem fomentar des de casa la lectura entre infants i joves? Aquestes i moltes altres preguntes les intentarà respondre la Carme Hurtoll en aquest espai que el Penedès en xarxa dediquem a l'ensenyament. Parla amb ella des de Canal 20, el nostre company Raimon de Cara.
Espai del Pupitre amb la Carme Hurtoll. Molt bon dia, Carme.
Molt bon dia.
Avui què ens portes per parlar en aquest pupitre? De què parlarem?
Avui, aquest mes d'abril, mes de Sant Jordi, al pupitre parlarem, com no podia ser d'una altra manera, de la lectura, si et sembla bé, i de la comprensió lectora. Aspectes importantíssims en l'educació, tant dels infants i joves com de tota la ciutadania.
I què podem, per situar-nos, explicar sobre la lectura?
Mira, fixa't, l'any 1888, ara fa 136 anys, que no és poc, en temps dels nostres rebesavis, en Joan Jaurés, professor i polític occità, va adreçar una carta a tots els mestres de França i deia: «En primer lloc, cal que ensenyeu als nens a llegir amb facilitat absoluta, de manera que no pugui ja oblidar-ho en tota la seva vida i que en qualsevol llibre que tinguin a les mans, l'ull no s'aturi davant de cap obstacle. Saber llegir de veritat sense vacil·lacions és la clau de tot». Aquestes paraules, com us deia, escrites fa més de 130 anys, són avui de plena actualitat, ja que sabem i compartim amb el mateix entusiasme que l'aprendre a dominar l'art de la lectura i la seva comprensió són imprescindibles en la vida d'avui.
I què ens explica la història de la lectura?
Mira, la història de la lectura sempre ha anat lligada als llibres i també des d'antic, amb els primers textos escrits sobre suports com les tauletes de pedra o els pergamins, que molts d'ells no permetien una lectura completa de tot el text pel volum que suposaven, i això va ajudar a afavorir en molts dels casos la memorització i la transmissió oral. Expliquen els estudiosos que fins al segle X les paraules s'escrivien totes juntes i per entendre-les i poder-les llegir calia oralitzar-les bé, i això feia que el ritme de la lectura fos més lent. A causa d'això, els primers llibres es llegien en veu alta, pronunciant bé cada paraula. Després, quan ja va arribar la separació dels mots, es va començar a transmetre la lectura en veu baixa, i de manera més ràpida, ja més tard, moltes de les lectures es van fent i es fan en silenci. I ara no cal dir. També, tots ho sabem, la lectura actualment passa, a més dels llibres en paper, per distints suports tecnològics.
I què ens va aportar la impremta en la lectura?
La impremta va ser una gran revolució i va afavorir la difusió dels llibres, ja que era menys costós fer-ne còpies i així la lectura va poder arribar a més població. Es va començar a proposar a l'educació pública llibres i lectures per tal de que l'analfabetisme es reduís, ja que fins aleshores només s'havien llegit les classes benestants. Amb la revolució industrial, els llibres fets de cel·lulosa, un component orgànic natural, així com la premsa diària, van començar a fer-se comuns entre els ciutadans dels països més desenvolupats. La lectura va començar a arribar llavors a les dones, als nens, als més petits i a les classes socialment més baixes. Aquest fet també va influir la millora de la il·luminació, ja que gràcies a l'electricitat es permetia ampliar els llocs i les hores on es podia llegir. Al segle XX, la major part de la informació ja es transmetia per escrit, especialment la més acadèmica. I ara, a dia d'avui, veiem com entre els llibres de paper també avança un altre tipus de lectures que ens apropen a la informació de maneres molt diferents de llegir, mitjançant les xarxes i altres dispositius electrònics. El que sabem, sigui en l'època i format que sigui, és que el domini del llenguatge, i en especial d'una bona capacitat lectora, sempre s'ha dit que és la base d'un bon aprenentatge.
I de què parlem quan parlem de llegir?
Això. Segons el Diccionari de la Llengua, llegir consisteix a distingir en un text escrit o imprès els sons figurats per les lletres. També vol dir adquirir coneixença del que diu un escrit d'un autor o autora.
Així coneixem també que, a més de llegir amb els ulls, com ho hem fet sempre molts de nosaltres, també es pot llegir amb el tou dels dits, passant-los delicadament per sobre dels caixetins de l'alfabet Braille. O que fins i tot es pot llegir d'oïda, ja sigui escoltant una rotllada o un conte amb els auriculats posats o assistint a una lectura en veu alta. Hi ha també qui amb anys d'entrenament pot arribar a tenir autèntica expertesa en llegir els llavis. Ja veus, diferents maneres de llegir. I a més, sigui el tipus que sigui, el format que llegim, pot ser una activitat feta tant de manera més personal per un mateix com compartida en equip de manera col·lectiva. I que també pot ser tant una activitat d'entreteniment o curiositat com una per adquirir nous coneixements, per créixer com a persona, o per tot això i molt més coses que segur que hem experimentat cadascú. A mi m'agrada dir que la lectura, com una bona amistat, és un acte plaent que ens acompanya des de la seva gran diversitat de modalitats i formes al llarg de tota la vida. I a més, està del tot comprovat que la lectura és saludable. Ho és des del primer any de vida dels nadons, quan escolten un conte explicat a cau d'orella, fins a una bona lectura infantil o juvenil, o fins a un bon llibre de novel·la d'assaig o de poemes per a tots els públics. Llegir, també, entre moltes altres coses, ens ajuda a concentrar-nos, estimula la capacitat d'atenció i contribueix a situar-nos en llocs i moments passats i presents. Si reflexionem, ens adonem que en aquests moments de la vida, on tot va tan ràpid i és temps de volatilitat i d'urgències continuades, llegir pot ser un remei ben encertat per fomentar la tranquil·litat i el bon fer i proporcionar bones estones de benestar tant a les criatures com als més grans. Ja ho veus, llegir ens porta a descobrir mil coses de manera continuada.
I amb totes aquestes reflexions, aquests beneficis de la lectura, què és el que ens passa quan estem llegint?
Mira, quan llegim, pel nostre cap passa que, a més de desxifrar signes, reconeixem imatges gràfiques que la llengua ens presenta en forma d'informacions organitzades d'una manera lògica. Per això, per aprendre a llegir, ens cal dominar uns aprenentatges bàsics previs. En José Antonio Marina ens diu en un dels seus llibres que aprendre i saber llegir és aconseguir la clau per entrar en un món fins a les hores que era hermètic. Per això és tan important saber llegir, per entrar en els mons no només dels sabers i dels coneixements, sinó també de la imaginació, de la fantasia, dels descobriments i, sobretot, del gaudi. I de llegir és bo aprendre'n sempre, a totes les edats, encara que de manera natural és cap a l'últim cicle d'educació infantil i al primer cicle d'educació primària que es determinen claus perquè una criatura n'aprengui bé. És en aquestes edats, en el moment de fixar en els infants, dos aspectes importants de la competència comunicativa. D'una banda, l'aprenentatge i l'adquisició de la destresa lectora i l'aprendre a llegir comprenent, i d'altra banda, el gust per la lectura. Ajudar-los a que desenvolupin i descobreixin el gust del que és i del que representa llegir és tan interessant i sorprenent per la persona que aprèn com per la persona que ensenya. I segur que compartim que la importància d'aconseguir que aquestes criatures i joves siguin bons lectors, i això no vol dir només que llegeixin ràpidament i bé, sinó que comprenguin allò que ens porta i ens explica cada lectura.
I, Carme, com funciona dins nostre el procés lector?
Això és molt difícil. Mira, fixa't, llegir suposa per la majoria de persones un procés complex en què diversos components mentals intervenen tots alhora. En primer lloc, suposa percebre correctament els estímuls gràfics, siguin les lletres de l'alfabet o altres caràcters, sistemes d'escriptura. Després, implica associar aquestes grafies a un so, o un conjunt de sons per accedir al nivell fonològic de la paraula. Aquesta informació permet moltes vegades desxifrar la paraula, però no comprendre-la, ja que cal trobar un mot similar al cervell i activar les pistes en el coneixement previ que ja té cadascú per tal d'identificar-la. Una vegada que s'ha entès la paraula, cal extrapolar aquest significat a la frase i al text en particular. I quan està clar el sentit de l'oració, llavors es lliga amb la informació precedent del text per accedir a la seva idea en general. Ja veus, un procés que fem de forma automatitzada, però que comporta un bon aprenentatge de cadascun dels seus passos.
I per què et sembla que és tan important comprendre el que llegim?
Comprendre el que llegim és per mi la part més important. Segons la Isabel Soler, es pot entendre que llegir és el procés mitjançant el qual es comprèn el text escrit. És important destacar el terme comprensió, perquè moltes propostes didàctiques dels centres educatius i també de la vida quotidiana es basen en aquest concepte. Tot i que avui sembla obvi que llegir vol dir comprendre, no sempre ha estat així. I encara ara molta gent relaciona el fet de llegir amb l'habilitat de descodificar més que no pas amb la de comprendre. Així, la lectura, com la comprensió del text escrit, implica que llegir és un procés actiu i interactiu, perquè qui llegeix ha de construir el significat del text. Llegir també és aconseguir un objectiu, ja que sempre llegim per algun motiu, amb alguna finalitat. A vegades, per exemple, per entendre unes instruccions de com funciona una cafetera o un patinet elèctric, o d'altres per saber el que explica el prospecte d'un medicament. Per això és tan necessari entendre allò que està escrit, ja que és el que ens dona informació sobre la lectura. Ens dona a conèixer aspectes diferents i maneres de veure i comprendre aquell tema. És així.
I quines lectures ens agrada més llegir? Suposo que no estan entre aquestes predileccions de lectures les instruccions d'una cafetera.
No, les instruccions són per comprendre-ho bé. Això de quines lectures ens agraden més, amb algunes criatures, igual que no uns adults, quan llegim gaudim més d'unes narracions que no pas d'unes altres. Per això hi ha gustos per tot, i tants llibres. Hi ha qui els agrada més llegir lectures que es basin en fets reals i d'altres que siguin més fantàstiques. Algunes persones prefereixen més un relat, una novel·la, un conte, i en canvi d'altres prefereixen narracions més poètiques o lectures que els aporten coneixements històrics o científics, o d'altres gaudiran més dels còmics. I no cal dir que n'hi ha que els entusiasmen els llibres relacionats amb la ment i el pensament humà, o llibres de vides inventades o biografies reals. El gust de cadascú, com cada lectura, és un món per descobrir.
I llegim prou?
En general, llegim més que no llegíem, tant els petits com els grans, i això és una bona notícia, però encara no llegim prou. Hem de llegir més. Segons el Pla Nacional del Llibre i la Lectura, un dels objectius seria que l'any 2030 hi hagi almenys un 76% de la població que llegeixi llibres, almenys una vegada al trimestre. Ara estem al 70%, aproximadament. I que d'aquests, el 40% de la població ho faci en català. Actualment no arribem als 35%.
Ja havent reflexionat sobre aquests processos de la lectura, quin creus que és o ha de ser el paper de les famílies per fomentar la lectura amb els infants i joves?
Mira, en aquest mateix pla que et deia del llibre i la lectura, la Generalitat ha presentat diversos consells per fomentar la lectura en família. Consells, molts d'ells, en què els mestres i els professors des de sempre els hem explicat a les famílies dels joves i els nens de les escoles i els instituts. De fet, les evidències demostren que el foment de la lectura a casa té una incidència directa i significativa en la millora de la competència lectora de l'alumnat. D'altra banda, la lectura és un element que ens acompanya al llarg de la vida i, per tant, sempre que sigui possible, cal garantir-ne la presència en l'entorn familiar. L'entorn familiar és fonamental a l'hora d'afavorir l'accés a la lectura i la creació d'hàbits lectors.
Ens pots detallar algunes de les recomanacions?
Sí. Mira, llegir a les criatures en veu alta i escoltar com llegeixen en seria una de molt important. Una altra, contagiar als infants l'interès pels llibres i la lectura. Que ens vegin llegint a nosaltres és important, el testimoniatge de llegir conjuntament i que sentin llegir tant els mestres com els adults de casa. Es basa per fomentar i donar és la base per fomentar i donar valor a la lectura. Un altre aspecte important és trobar un lloc agradable per llegir i convidar-los a crear la seva pròpia biblioteca personal en algun lloc de casa que amb ells els hi pugui ser accessible, amb normalitat. posar-los llibres a l'abast que responguin als seus interessos i que siguin adequats per les seves edats, així com interessar-se per les seves lectures i pels seus gustos lectors. Una altra seria fer activitats agradables i de descoberta al voltant dels llibres. També desperta molta motivació cap a la lectura. I un aspecte imprescindible, el no deixar d'anar amb els nens i les nenes a la biblioteca o al bibliobús. Animar-los a participar en activitats organitzades, escoltar les recomanacions de les bibliotecàries i bibliotecaris i el mateix a les llibreries, escoltar els bons consells dels llibreters. També està ben demostrat que llegir en veu alta els meus menuts enforteix els vincles de l'infant amb l'adult que llegeix. I, de fet, és tan necessari llegir com escoltar. L'actitud d'escolta augmenta i afavoreix l'atenció, la concentració i la memòria. Perquè el fet de llegir, tant els petits com els grans, sabem que enriqueix el vocabulari i amplia la capacitat d'expressar-se amb un lèxic més ric del que s'utilitza normalment en la vida de cada dia. Ja veus, llegir, com escriu Albert Bayot en la revista del seu institut, és una de les activitats intel·lectuals més universals i més completa. Podríem dir que llegir ens humanitza, ens fa éssers més capaços de ser sensibles, de ser empàtics, de ser sociables, de ser persones més dialogants, més profundes i més reflexives.
Ara que estem en ple mes d'abril, a tocar tenim Sant Jordi. Quines recomanacions, quin és el missatge que donaries?
Mira, com molt bé dius, l'abril és més de Sant Jordi, més de llibres i de roses, eh? L'abril també és un mes per regalar cultura, art, històries plenes de vida, i Sant Jordi és una bona diada per acostar les criatures als llibres. Llegir ens exigeix temps i estones de calma, i quan ho descobreixes és molt gratificant, perquè ens porta una experiència creativa indescriptible i ens omple de coneixements, de sabers i de nou vocabulari que potser mai havíem sentit ni dit. Ja veieu, podríem no deixar mai de parlar dels avantatges de la lectura i de les virtuts del llibre. Per això l'abril és un mes excel·lent per acostar-nos i descobrir-ne tots els beneficis. I aquest Sant Jordi, sobretot, regaleu i regaleu-vos llibres i descobrireu de nou que la màgia que porten dins de cada pàgina no es deixa mai de sorprendre'ns.
Ens agradaria seguir, continuar parlant de llibres i de lectures interessants, però el temps és el temps. Ens emplacem, perquè el tema és molt ampli, a reprendre aquest llibre en una altra ocasió del Pupitre. Avui ens ha acompanyat en el Pupitre per parlar de la lectura la Carme Ortó i Grífols, i a més, Carme, quines altres persones?
Mira, a més, com bé deies, també ens han servit d'articles d'investigació, escrits, conferències, entrevistes, lectures de diferents persones estudioses del món de la pedagogia i la didàctica, entre altres el Pla Nacional de Lectura, els documents del currículum, el Diccionari de la Llengua, el Diari de l'Educació, la revista Perspectiva Escolar, José Antonio Marina, Miquel Peirulí, l'Albert Bayot, l'Isabel Soler, el Bloc Blaula, la Viquipèdia i alguns articles de VilaWeb que parlen de lectura, entre altres. La veu i el pensament i el testimoniatge de molts docents sempre ens acompanya i han estat a les aules i en els centres del Servei d'Educació de Catalunya.
I com sempre acabem el Pupitre d'avui amb una frase que deixem escrita a la pissarra.
Sí, avui deixem escrita a la pissarra la frase de la mestra Rosa Sensat i Vila, de la que enguany celebrem els 150 anys del seu naixement. Va néixer el 1873, que en una de les seves aportacions cap a l'any 23, parlant de la lectura, va escriure: «Importa molt que les criatures llegeixin bé i en veu alta, que sàpiguen donar a la lectura l'expressió deguda i una entonació natural, sense afectació, tant en fragments de prosa com de vers. Han d'aprendre a gaudir de la bellesa de la bona literatura».
I fins aquí aquest Pupitre d'avui.
Sí, gràcies per l'escolta i per la confiança. Tant de bo, amb tots els oients que sou en sintonia, poguéssim fer un bon debat, que segurament ens ajudarien a continuar compartint des del Pupitre passió per l'educació.
Penedès en xarxa.
Encara que només siguin dos cops l'any, tornarem a brindar per la vida, per la lluita i pels somriures.
Acabarem aquesta segona hora amb el riu de Villeng, Cesc Freixes, i aquest fantàstic Tornarem a brindar per la vida.
Ja m'ha après a jugar la partida. Mira, sota el braç hi portem la tardor, que reclama crits la justícia, adormida amb cartrons al racó. Fa 5 anys vam alçar el cel, la vida, i avui sembla més ampla i més viva. La facultat ha canviat de lloc i jo amb 25, quin desastre, no tinc la llicència de res. Gaeta queda a prop i aquest cop potser trobarem en l'eterna raó de l'efímer la passió. Ja ho veus, condemnem el silenci d'aquells que han volgut fer ignorant aquest món que pregunta pel dubte de tot. Fa 5 anys vam alçar el cel, la vida, i avui sembla més ampla i més viva. Yeah! No renunciarem a les il·lusions, yeah! Creixerem i serem flors per la revolució. Com el recompte d'aquells dies, com un preludi dels nous anys. Yeah! Tornarem a brindar per la vida. D'aquells que han volgut fer ignorant aquest món que pregunta pel dubte de tot. Fa 5 anys vam alçar el cel, la vida, i avui sembla més ampla i més viva. Yeah! No renunciarem a les il·lusions. Yeah! Creixerem i flors per la revolució. Com el recompte d'aquells dies, com un preludi dels nous anys. Yeah! Tornarem a brindar per la vida. Encara que només siguin 2 cops l'any...